본감TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 29 de juny i avui, com fem habitualment, començam la setmana, començant el programa, posant l'actualitat en comú. Ara mateix saludarem el trident d'analistes que ens ajudarà a entendre millor alguna de les qüestions que han estat notícia en els últims dies i completarem el programa, com fem habitualment, sentint el nostre company, en Pepo Rubio, periodista de Ràdio Illa, que ens explicarà tot allò que ha passat a Formentera en els últims dies, que ara fa molts poquets dies que vam parlar amb ell, però ens explicarà tot allò que hagi passat aquests dies. Per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Felipe Ruiz al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:05 abans de tot això és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començar amb la repassada a l'actualitat parlant de sanitat, perquè creix el nombre de pacients atesos a la consulta per infeccions de transmissió sexual a l'Hospital de Can Mises, gairebé un 30% més des de l'any 2023, i alerta perquè atén pacients cada vegada més joves la sanitat pública, alguns d'ells de 15 anys.
Sí, el perfil del pacient majoritari d'aquesta consulta és el d'homes homosexuals de diferents edats, que suposen entre el 80 i el 90%. De la resta, la majoria són joves heterosexuals, homes i dones, alguns molt joves, de fins a 15 anys, com explica la dermatòloga de la consulta, Marta Serra.
Sí, són molt joves, la veritat. És que jo crec que cada vegada començam, no? La població comença les relacions sexuals més pronta i moltes voltes no són conscients de risc que n'hi ha i no fan servir protecció, no fan servir la protecció des de l'inici de la relació, que això és important. Jo crec que aquí sí que és un camp, Diana, on hauríem de fer una mica de focus per fer prevenció.
Serra explica que aquests pacients tan joves acudeixen a consulta per simptomatologia o per haver tingut contacte amb algun pacient amb la infecció. I entre les malalties detectades a Eivissa destaca la clamídia, la gonorrea i la sífilis, que cada vegada repunten més.
I sí que estan ben, o jo tinc la sensació que hi ha cada vegada més un repunte, no, de sífilis. Però des del 2020, la veritat és que és espectacular, que hi ha un augment exponencial de totes les malalties de transmissió sexual. Aquí hi ha diversos factors. Pot ser, òbviament, els canvis, no, d'estil de vida dels pacients. La gent, jo crec que ha perdut una mica la percepció, no, de necessitat de protecció amb les relacions sexuals, i segurament nosaltres també hem millorat una mica amb la detecció i el tractament d'aquestes.
Serra recorda les conseqüències d'haver patit aquestes infeccions, sobretot entre les dones, i destaca els problemes de fertilitat que poden suposar en un futur.
I canviem ara totalment d'assumpte, Nieves, i parlem de controls de festes il·legals, perquè aquest cap de setmana la policia local de Santa Eulària i la Guàrdia Civil han continuat vigilant el trànsit de vehicles i gent cap a celebracions il·legals al municipi. S'han centrat sobretot en Santa Gertrudis, Jesús i Can Ramon.
Sí, només dissabte es va donar l'alto 24 vehicles i conductors sospitosos i es va denunciar 4 per infraccions de la normativa del trànsit. A més, es va immobilitzar un cotxe per presumpte consum de drogues de la persona que el conduïa, han explicat les autoritats. Un altre conductor va fugir del control i, tot i que el van encalçar, van acabar perdent-li la pista. L'Ajuntament de Santa Eulària recalca que aquest operatiu conjunt forma part del pla d'acció per dissuadir l'organització de festes il·legals. Escoltam Juan Carlos Rosselló, regidor de Seguretat Ciutadana.
Pensam que és l'única manera, i és la manera, per lo menys, més eficaç per aturar aquestes festes i, per tant, evitar les molèsties en els nostres veïns.
I continuem, Ara Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant de residus, perquè la matèria orgànica representa prop del 40% dels residus que generem a casa, però a Eivissa només un 10% es recull de forma separada.
Sí, per conscienciar la ciutadania sobre la importància de reciclar correctament aquesta fracció, la plataforma ecologista Creative for the Planet ha posat en marxa una nova campanya a l'illa. El primer pas és saber què va el contenidor marró. Hi ha persones que ho tenen clar.
El contenidor marró jo llançaria pues, les restes, no? Pues, restes de peix, de poma, de fruites, verdures, car...
Restos de alimentos, productos perecederos.
Todo lo que es alimentos o restos.
Armonita Torres, organitzadora de programes educatius de Creative for the Planet, afegeix alguns exemples més.
Todos los restos de comida, por ejemplo el café, incluso las servilletas de la cocina.
A Canaputxa els residus orgànics es transformen en compost per a ús agrícola i en biogàs per generar energia. Sentim de nou Ita Torres i després Jorge Pineda, director creatiu de la campanya.
Es el único residuo que podemos gestionar en la isla de Eivissa. Todo lo demás va fuera. Por eso es tan importante separar el orgánico, porque es el más limpio, es el único que podemos realmente gestionar en la isla y tenemos toda la tecnología y una planta de compostaje muy puntera.
El objetivo de esta campaña también es reducir los residuos y para el 2030 queremos ser una isla que pueda ser pionera y ejemplo para otras regiones del Mediterráneo.
Un repte que, segons els impulsors de la campanya, comença amb una decisió senzilla a cada cuina.
I acabem, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat amb un apunt de migració, perquè des del passat divendres han arribat 160 persones migrants a les Pitiüses, ho han fet en 10 embarcacions.
Sí, ahir arribaren dues noves embarcacions irregulars amb 25 migrants a Formentera. Dissabte n'arribaren 5 més, una a Eivissa i 4 a Formentera, amb 75 migrants. I divendres atracaren 3 embarcacions irregulars més a Formentera amb 60 persones.
Molt bé, Nieves, idò, moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però sí. Després t'escolta'm.
Fins després.
Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. Dos minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida comencem la tertúlia d'actualitat aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3. Ràdio. En comú.
Doncs 12 i 13 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i una setmana més començàvem el programa avui ja, com fèiem habitualment, per la ràdio, tot, o sigui, res estrany, no, Sant Joan ja ha passat, així que...
Old school.
Avui és Sant Pere, però Sant Pere, Sant Pau.
És veritat, sí. Avui és Sant Pere, si és que
també sempre havia estat festa molt grossa aquí a Eivissa.
Exacte. Bé, abans de res, ja heu fet acte de presència Javi Riera, periodista, músic, cineasta. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també en Vicent Torres Benet, exdirector insular de Turisme i vicepresident de la Plataforma Sociosanitària d'Eivissa. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I és que encara no m'ha escoltat, és en Vicent Marí Palermet, expertíssim, la veu més autoritzada per parlar de cultura popular de les Pitiuses. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, estàvem aquí parlant a la pretertúlia, ho podem dir avui? Podem compartir de què anava la pretertúlia?
I tant.
Sempre ho fem.
Llarg que se mos està fent aquest estiu. Veritat, i només estem a 29 de juny.
Sí, sí, sí.
Que serà d'enaltro.
Això és, bueno, la desestacionalització, és una de les grans
meravelles.
Doncs, bueno, això que és una altra trampa, és la desestacionalització. A part de que és una trampa, perquè és una paraula dificilíssima de dir per la ràdio, que quan tu la veus a un guió, ja la veus arribar i ja te comença a entrar
normalment
vertigen.
Normalment la gent l'escriu en majúscules com per veure-la una
mica més clara.
I per síl·labes. I per síl·labes també l'he vist jo, sí, sí. És una trampa, no, això de la desestacionalització, Vicent Palermet?
Una trampa, jo no ho vull. I de cap manera, si pot ser.
Veritat.
Home, ja està bé si tenim una estació complicada, com per més a més haver-la d'allargar. No, el que passa no. És que la meteorologia, a més, m'ho jugo en contra, perquè s'ha confabulat, perquè efectivament això que volien molts empresaris i que finalment han aconseguit, el temps també els acompanya, que també et dic, jo no entenc, o sigui, jo si ja no, a part de la gent, en la temperatura que fa, jo si pogués me'n anava. En canvi, la gent ve aquí per la temperatura que fa. Jo no ho entenc.
Ja.
No, tampoc.
Jo sí. M'encantaria passar un estiu a Islàndia, a Reykjavik, ara se té que estar... Ei.
Bueno, hi ha una olor de calor pel nord d'Europa, perquè, no, perquè no, Alemanya mateix estaven, però unes temperatures altíssimes, sí. per ells.
Pobres pingüins.
Alemanya, França, Regne Unit, realment sí. Estan vivint temperatures
fora del normal. Sí. Això és una mica de preocupant, perquè després tenim els problemes que tenim quan va passar l'any passat, és mes d'octubre en Sedana, no? I els meteoròlegs ja estan una mica preocupats perquè ara en aquest moment la temperatura de la mà és molt més alta de lo normal i això, pues, evidentment, és perill que hi hagi de nou pues, algunes tormentes molt fortes.
Palermet. Avui us hauré de distingir, eh? Palermet, Benet, endavant. Palermet, endavant. No, el que estava dient ara en Benet.
No, és així. Mm. O sigui que el que... No s'ha comprovat en su canvi climàtic, que hi ha gent que diu que no existeix, però bueno, en certes coses jo sé cert que sí. Que plogui menys, realment a Eivissa, des de que hi ha registres hidrogràfics i hidrològics, no ha baixat la quantitat d'aigua que plou, però sí que ha pujat la temperatura. Mm. I clar, episodis de pluges més fortes, més recurrents, més sovint, en tot el que això comporta, de que no tenim consciència de que l'aigua passa. Bé, el que va passar a Vila l'any passat, a darrers d'any, el que va caure damunt ses feixes i Vila hagués caigut a Sant Rafel, hauria hagut molta gent que hauria anat a mar. Perquè, clar, llavors allí es va escórrer perquè just era escaire de la mà, allà on va ploure tant. Per l'altre no va ser tan gros. Però si això enganxa per enmig de Silla, que llavors torrents haurien baixat plens, se n'haurien duit molta canya, molta brutó de saquear dins el torrent, hauria fet tap, hauria pogut ser gros. Mm. I res no et diu que la pròxima no caiga enmig de Silla.
Correcte. Ja. I els torrents no es fan nets, no es cuiden mica. Jo que si la setmana vaig estar fent una caminata al Pla de Vila i és una llàstima tots aquests torrents nous que es van fer amb motiu de la regla de la cratera que hi va haver. I està tot ple d'herba, ple de brutó, i si tenim una ploguda forta, doncs llavors quan venen els problemes?
Bueno, recordem que l'Ajuntament va descobrir una tuberia, de repent, allí a 10 hores d'Esbrissol, que segons ells no sabien que aquella tuberia estava allí.
En fi,
no sé jo.
Hem començat amb un tema de la pretertúlia, però hem de parlar d'una notícia que coneixíem la setmana passada, que estic desitjant sentir la vostra opinió. perquè la setmana passada, com dic, coneixíem aquesta aprovació de mesures que permeten construir habitatge a preu limitat per residents a tots els ajuntaments d'Eivissa, excepte Sant Joan, que poden dur a terme projectes residencials estratègics, i així ho diu la llei balear, Palermat. Què opines?
A quanta gent hi volem fer cabre? Perquè jo sempre dic que en els anys 80, que devíem ser uns 80.000 habitants, ja tothom vivia del turisme, per tant, directe o indirectament. Per tant, aquest benestar que mos havia duit el turisme, que es diu així, però bueno, per les zones no turístiques d'Espanya també tenia llum a casa seva, i aigua corrent i totes aquestes coses. Ja tots teníem aquest estatus de benestar. Ara som el doble. Quants més hem de ser? Perquè, clar, si posam, si anem urbanitzant Silla a una densitat de població com hi pugui haver Barcelona, per exemple, hi cabem 9 milions de persones damunt d'Eivissa. Val?
Res, no ho digui.
Res no et diu que això no es pugui fer, perquè, clar, no hi ha prou aigua. Com que no hi ha prou aigua? Si s'aigus de cel·la. Tot el combustible que s'ha d'amestir es du de fora, els residus ja es duen per en fora, per tant, no hi ha cap motiu tècnic perquè això no es pugui fer. Volem anar cap aquí. Evidentment, ara devem ser 140 o 100,
no, això,
170.
165.
Falta molt, però algú ha pensat mai quan és que direm és que ja n'hi ha prou? Perquè ja em pareix que fa temps que n'hi ha prou.
Vicent Torres, Benet.
Jo, la veritat és que crec que mos pigam tirs en els peus així de clar, perquè, i en Palermo t'ho he dit molt clar, hi ha que posar sostres. I el fet de que ara es digui anem a construir vivendes amb su sol aquest de transició, vale? Però primerament, les vivendes no solucionaran el problema d'habitatge que tenim per mort del tema dels preus. Jo l'altre dia em va sorprendre moltíssim una persona, una funcionària, que va fer un comentari a una tertúlia que estàvem dient que les gran quantitat de valors que estan fent és a fons d'inversió i sobretot a gent procedent de Holanda, dels Països Baixos. Què vol dir això? Que qui compra és qui té un poder adquisitiu molt elevat. Per tant, es fan més vivendes, però amb quins termes es fan aquestes vivendes? Qui té avui en dia 100.000 euros estalviats per poder donar l'entrada d'un habitatge? Si el preu de sortida seran al voltant de 350.000 euros.
I això, necessiten més de 100.000 euros.
Necessiten més de 100.000 euros, clar que sí.
Fent una matemàtica així molt ràpida.
Encara que es banca en dongues hipoteca, que està per veure que te'l donga, perquè cada vegada els requisits són més alts, un 20% no te'l donen, no sé que sigues una persona jove i et donen hipoteca jove, que és un 95%. Però aquest 20% que has de pagar vol dir que tens de tenir un estalvi. Més llavors, totes les despeses que et suposa de notari, d'això i d'allò. És a dir, quina família s'ho pot permetre? Per tant, en qui va destinada a aquesta vivienda? L'altre dia llegia un comentari i una persona que ho deia molt clar. Afavorir uns pocs. Jo, el problema gros que li veig és que no ara mos tirem tota la piscina, vinc a construir nous edificis, i dins pocs anys tinguem un munt d'edificis que no s'han pogut acabar perquè no s'han venut, i començam a tenir estructures abandonades, com està passant doncs, quan hi va haver un hoteler, allà a Punta Xinxó, que tenim una relíquia d'hotel que no s'ha acabat en 50.000 anys. Jo, la veritat, em fa por. Em fa por i pens que la solució que hauria de ser fer vivenda de utilitat pública doncs no s'està projectant com toca. I això és un problema molt seriós que tenim i no el volem veure.
Javi Riera.
Sí, quan deien parlar amb Vicent Palermat el tema d'on podríem arribar, jo crec que ho tenim prop, és fixar-nos en Malta. Malta té una extensió de poc més de la meitat de Silla d'Eivissa, i això que són tres illes, i té prop d'un milió d'habitants. Tu vas a la platja a Malta i Calabassa és una platja deserta. Ja no et digues a platja, o sigui, és que entre els rocs la gent està apinyotada completament. I mira que és polida, però és totalment intransitable. De totes maneres, crec que no arribarem en aquest punt perquè petarà abans. Vull dir, per lo que està dient en Benet, al final el que es farà serà un reemplaç. Ara que es parla tant de la teoria de reemplaç, doncs mira, es farà un reemplaç de que aquí al final només podrà subsistir i mantenir-s'hi la gent que s'ho pugui permetre,
que ni seran els locals, alguns sí que miren, tenen la sort de que ja tenen herències i coses, però vaja, seran els que ho siguen. Però s'aniran resplaçant per això, per fons d'inversió, per gent de molt alt poder adquisitiu, només hi ha que veure cada vegada, al marge de construccions coses que estan comentant avui, tot el que es construeix és vivenda de luxe, amb unes característiques molt concretes que, en general, doncs, la gent d'aquí ni les pot pagar, evidentment, ni tampoc és el que busca, generalment. Aleshores, arribarem en aquest punt bastant abans d'arribar en els millors habitants, de que, bastant abans, de que això explotarà, i amb el perjudici que això suposarà. I aleshores sí que potser tindrem que arribar a fer el que tan despectivament moltes vegades ens diuen alguns que som particularment crítics amb l'expansió incontrolada del turisme. Potser sí que allí tindrem que començar a sembrar patates, no sé com les comprarà, però allí potser sí que tindrem que començar a sembrar patates. Jo voldria començar-hi ara, potser que alguns tornessin a sembrar patates, jo no, perquè soc molt dolent per aquestes coses, soc massa vilero, però és que en sàpiga que s'hi posi abans que donem aquesta obertura brutal. Respecte a el que ens ocupava, diverses coses a assenyalar. Bé, primera que això, que els preus, que si gent no es pensi que serà un preu de vivenda protegida a l'ús, o sigui, no hi haurà pisos 150.000 euros ni siquiera, que tampoc és que tothom pugui pagar-se un pis de 150.000 euros, però ja hem normalitzat que 150.000 euros és baratíssim, que tu te'n vas a Sabadell i 150.000 euros és un pis car, eh? Vull dir que encara, o sigui, és que aquí tenim...
No, avui dia ja no sé si en trobaries a Sabadell per 150.000 euros. Eh?
No, està dient. No. No sé per
Felipe
què...
Felipe Ruiz està molt vehement... Està sent molt vehement dient que no. Jo també ho poso molt en dubte.
Jo, ara si no faré una búsqueda, igual m'he equivocat de ciutat, igual he dit Sabadell i dic Terrassa, que està just de vora, que és on jo vivia, i jo, i no era una excepció, jo pagava fa 6 anys, jo pagava 300 euros per un pis de 42 metres quadrats.
Avui aquest mateix pis potser ara sí, val sí. El triple.
Sí, sí, bueno, el triple no ho sé. El que passa a Eivissa no és extrapolable a tot Espanya, vull dir. Hi ha molts llocs a Espanya que encara són molt econòmics, molt econòmics. O amb uns preus com estaven fa 15 anys, aquí no.
Però l'àrea metropolitana de Barcelona em temo que no és
clar, un d'aquests. Clar, però és que Sabadell no és l'àrea metropolitana de Barcelona.
Sí, sí, és zona 2. Per tant, és molt car.
Bueno, és igual. Pues anem una mica més lluny. La qüestió, que els preus que hi ha aquí pràcticament no estan en lloc. Estan a Màlaga, alguns punts de Mallorca i poca cosa més. O sigui, aquí ja és un nivell brutal. Per tant, clar, quan te diuen que estaran a un 50% del preu de mercat, és que, clar, que el preu de mercat... És una locura. I després, que així tot, que se'ls permet, es manté la clàusula de que un 25%, és a dir, una de cada quatre vivendes que es fan estan a preu lliure absolutament. En la qual cosa, tornàvem a incrementar el parc públic sense ni siquiera la més mínima voluntat o excusa per solucionar el problema d'habitatge. I és que és aquest, o sigui, el problema d'habitatge no passa per construir més. Alguns llocs d'Espanya pot ser que complementàriament, no d'arrel, però complementàriament, sigui necessari això, no ho negaré. Però aquí a Eivissa, amb la densitat que tenim, amb els problemes que tenim, no passa per aquí, perquè el problema és això, el problema és que han venut el mercat a una sèrie de gent en el que el pot pagar. I ja no només en l'habitatge fonamentalment, però és un efecte col·lateral també de que en general, és que inclús la gent, els clubers de tota la vida, que són els que sempre aquí els que han defensat el turisme i tal, també s'estan deixant de venir molts per lo mateix, perquè les discoteques estan obligades a pagar una entrada brutal perquè han fet creure en els DJs top, que són déus, i estan cobrant més que en Mick Jagger, el qual me provoca ganes d'anar a un puesto, i aleshores tot està adquirint uns volums econòmics que són insostenibles des de tots els marges.
Per Armet, Benet, qui vol afegir a el que estàvem comentant?
Jo el que volia dir és que, a més, vivim en un món continu de contradiccions, perquè tu mires una mica les notícies i veus els empresaris tant d'hostaleria com de l'oferta complementària que es queixen de que no hi ha habitatge. Vale, traïm habitatge a uns preus inassequibles, quan ells mateixos són els que no estan aplicant els convenis que pertoca i els d'hostaleria mateix se queixen de que no estan cobrant. És a dir, volem ajudar aquesta gent, volem prosperar. una altra notícia avui també de contradicció, de lo mateix. Creuers, m'ho sobren creuers. Surten els comerciants d'esport, necessitem creuers per sobreviure. Avui surten la notícia, no valen, no valen res els turistes de creuers que venen. No molta gent sol dir, a veure, facem una miqueta de seny. És a dir, jo crec que ja has arribat un moment a Eivissa que hem de fer una reflexió molt sèria i realment hem de pensar què és el que volem, és a dir, quin futur volem. I el que molt bé ha dit en Javi, és a dir, no ens podem vendre en el mercat de luxe, perquè el mercat de luxe comporta que se té que donar en aquest mercat una sèrie de serveis que ho té que donar precisament un nicho de població que té un sou més baix, que viu d'una manera més precària. Per tant, si no donem solucions, és a dir, només donant solucions en els de luxe i no donant en els com naltros, és a dir, gent que ja no som de classe mitjana, sinó que som de classe baixa, mal ho tenim.
No, i que és luxe el que dius, que un que tenga una casa de luxe ha de mester qui li faci neta, ha de mester qui li cuidi jardí, ha de mester, si té mascotes, qui li cuides les mascotes, tot això. És gent que ha de ser per poder fer totes aquestes feines.
Claro.
I jo sempre dic que mentre hi hagi gent que vulgui venir a Eivissa a fer la temporada o estar-hi tot l'any, dins barraques, dins furgonetes, dins cotxes, així encara mira, es pot anar salvant. En el moment que no vengués gent a fer això, jo crec que cauria tot pel seu pes, perquè hem venut Silla, hem venut una marca a Eivissa, Eivissa, perdó, a Eivissa no pinta res en el món, que simplement per dir-se així ja val molts de sous.
És un duty free. Eivissa és un duty free, o sigui, és com quan passes la zona de l'aeroport i tot és més car simplement perquè has passat la duana de l'aeroport, doncs Eivissa és el mateix.
Tot lo d'Eivissa és molt més car i gent que té cases per llogar les va llogar de temporada perquè hi fa molts més sous que si les lloga per tot l'any. I és que les lloga per tot l'any, de vegades hi té pegues, perquè com que cobra més que no cobraria un a Sabadell o allà on siga, et paguen el primer mes o el primer el segon i llavors ja no et paguen més i llavors ja has de buscar un advocat que t'ajudi a treure'ls del pis i per quan els has pogut treure ja t'ho han desfet i com que te l'han desfet en guany l'any que ve ja no el llogues i aquell pis queda buit i que es faci fos... A veure, no sé, està amb locus.
Hem perdut el nord.
Tenim una conjuntura, no complicada. Sé, com la qualificaríeu, Valtros, que teniu aquesta com de veritat visió tan sàvia del món? I ho dic pas tres, perquè tots des del vostre punt de vista crec que portava aquesta sensatesa a la situació. Com la definiríeu, aquesta conjuntura que tenim aquí a Eivissa actualment, l'any 2026 a 29 de juny, per l'Armat?
Aquí tothom fa el que li dona la gana i tot el que pot. Campi qui puga. I és darrer que tanqui la porta.
Jo fent gala d'aquesta saviesa que m'otorgues, ho diré una merda.
Clar, però vull dir... I té algun tipus de solució des del vostre punt de vista?
Solucions en té. El que passa que clar, si és que sempre perquè hi hagi una solució, sempre hi ha solucions per les coses.
Sí.
I la gent la sap. El que passa que, clar, estem tenint que juntar una sèrie de factors que és que és el mercado amigo no manàs per damunt de l'interès general. I, clar, això s'haurà de materialitzar-ho. És realment molt difícil perquè el mercat mana molt. El mercat mana molt perquè el mercat mana per damunt d'unes eleccions, el mercat mana per damunt d'uns polítics. I, clar, aquí el mercat és molt sucós. I mentre se n'hi hagi uns quants que vegin que poden seguir traguent i que cada vegada en poden treure més, l'interès general no predominarà.
No són uns quants, són uns molts. Perquè ara, si poguéssim fer un referèndum de Montsilla i dir, a veure, tota la població podeu votar. A què voleu? Tu, com a propietari d'una casa amb un terreny, vols que surti una llei que, per força, aquesta casa i aquest terreny haiga de passar en herència en algú. En que no tingues fills, posem per cas, ni tingues cosins ni tingues nebots, no? Aquesta casa passarà en herència a una altra persona nascuda aquí i que serà seu i se'n cuidarà tot això. O tu vols continuar en el teu dret de poder-la vendre pel preu que et doni la gana i fer amb aquells sous el que et doni la gana. A què diries, gent?
Lo segon. Ah. Ja ho està dient. Sí. Però jo crec que hi ha un terme mig. Tampoc no es tracta d'expropiar-li... I mira que jo soc molt d'això de vegades, però ja no s'expropiar-li a gent. Està bé que puguen agradar, però amb un preu. Clar. Amb un preu, amb un ús i uns límits. És a dir, el que s'ha parlat a molts de puestos i no es vol fer perquè no es vol fer, tu pas preus. Mm. Tu pas preus del lloguer i tu pas preus de la vivenda. Que diuen, no, que això enfonsa el mercat i treu vivendes de parc immobiliari. Si el problema no és que hi hagi falta de vivendes, el que ja fa falta de gent que pugui pagar-les.
Claro. Avui mateix sortia una notícia, 20% de les vivendes turístiques vacacionals no s'estan ocupant. Vale? I a qui els ocupa? És a dir, qui es pot permetre el luxe d'anar a llogar una vivenda en piscina, una casa aïllada en piscina? No sé, ningú. Serà una casa que estarà buida segurament, si és que està. És a dir, ens estem enganyant contínuament. És a dir, quina conjuntura tenim en aquest moment? Pues una conjuntura d'inestabilitat molt, molt grossa, perquè qualsevol peça d'aquest puzzle que tenim es desencaixi, ja es desencaixa tot. I estem una mica supeditats, en el que deies tu, Javi, a un sector molt, molt concret, que és el sector d'oci, que domina moltíssim tot el mercat turístic d'Eivissa, perquè fixeu-vos que la gran majoria dels turistes que venen a Eivissa venen precisament per fer ús d'una oferta concreta. Què passa amb això? Pues que hi ha altres sectors que ressenten molt i si falla aquest sector ja falla tot. I això és molt preocupant.
Ens hem posat aquí a parlar d'aquest tema, però ara que ens va quedar poc temps de tertúlia, jo volia acabar. És que justament avui heu coincidit a la tertúlia tres persones que són molt musicals, que no estava preparat això, però ha coincidit que tots tres sou molt musicals.
És que hi ha molta música.
Però sí. Justament però en aquest estudi... sí, i no electrònica, exacte. I jo volia acabar aquesta tertúlia avui posant un tema de cultura popular. No sé si generarà debat o no, però crec que se n'ha de parlar perquè també és una bona notícia. I és que les sonades tradicionals d'Eivissa ja tenen una nova finestra oberta al món perquè la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa han posat en marxa un nou repositori digital a YouTube, no? És com dur aquest patrimoni que tenim i dur-lo en el present i que continuï allà de manera digital per sempre, no? M'agradaria saber què opineu d'aquesta iniciativa, Palermat.
Home, que és una gran iniciativa, molt bona idea. Sí. Com que tot el que sustenta damunt sa oralitat i ses sonades de tambor i flauta seria així, és molt precís que hi haiga qui les practiqui perquè es mantenguen. Llavors, si anem a que cada sonada de ses que es fan, cada sonador l'interpreta a la seva manera i que a mesura que aquests sonadors han anat ensenyant a altres sonadors, sa varietat ha anat augmentant, fa que, clar, es deixebles que ho han de mantenir es anirien multiplicant exponencialment. Per tant, fixar-ho així em pareix una grandíssima idea.
Meravellós.
Jo crec que és una molt bona notícia perquè a Eivissa hem de tenir en compte que tenim un patrimoni cultural i material molt ric, molt ampli, molt variat, i si no tenim formes de transmetre-lo, el perdem, perquè a més abans l'estan perdent a una velocitat increïble. Jo que sé, recordo la xerrada que va fer en Parlarmat a les jornades de les colles, que parlaven de totes aquelles reminyoles que hi havia, bueno, reminyoles dels valtros que sou de Sant Josep, Sant Ovari no els hi dèiem així, però bueno, aquestes sí, aquestes coses que ja no es fan, vull dir, no tornarem en els festeig pagès, no tornarem coses així. I el mateix passarà en la música, que ara, per sort, està en aquest un moment bo, perquè hi ha moltes colles, està tot molt engrescat, però les modes a vegades passen, i el fet de que comenci a haver fusions... Jo el dissabte, per exemple, vaig estar a un concert d'un grup...
De l'Arenà. Meravelloses.
Exacte, fan aquesta fusió que estan fent, vull dir, aquestes coses són boníssimes. Per tant, benvingudes siguin aquestes iniciatives i que n'hi hagi moltes més per preservar aquest patrimoni immaterial que tenim nosaltres, cultural i material.
Javi.
Sí, efectivament, és molt important i que joves i no tan joves, bé, que cada generació pugui tenir la seva aproximació en aquest tipus, en aquesta cultura, bé sigui practicant-la, bé sigui escoltant-la, bé sigui apreciant-la, almenys coneguent-la. quan més millor, i evidentment un arxiu digital a una plataforma que qui més qui menys tothom usa, menys la meva mare, doncs és molt important. Sí, la meva mare no té ni mòbil, o sigui, té un altre tarannà. Doncs això molt bé, i volia fer una puna el que deia en Vicent, molt important lo de sa, també el de la fusió i el d'incloure la música, la tradició amb coses més modernes d'estipo que siga. Molt en contra de, que ja ho van comentar crec que en el seu moment, o no sé si ho van comentar en tertúlia o un dia per aquí per la tele, de sa que es va liar
sí,
aquella vegada
aquí
per es ballador que, i bueno, els dos balladors que varen fer aquella performance a Cova Santa, no sé si em m'ho discutirà, però es va muntar una molt grossa, a més crec que amb bastanta mala llet en algun aspecte, però precisament això és el que fa que es mantengui viva. El que no podem permetre és que tota la tradició es quedi tancada dins de... és que la practiquen i la coneixen perquè l'han viscut des de que han nascut i no es doni a conèixer altres coses, perquè així és com les coses moren i les coses desapareixen. Imaginem-nos que el primer jazz el vessin relegat en el que el varen, diguéssim, inventar dins, allí a Nova Orleans, quatre gats i no ves ha hagut 50.000 fusions, sí. Només per durar fins avui en dia, no. I com això qualsevol altra cosa.
I sobretot que hi hagi iniciatives, jo agrair, per exemple, l'Ajuntament de Sant Josep i per la part que em toca, perquè jo estic a una formació musical que es diu Petit Cor, i gràcies a un projecte que té, per exemple, l'Ajuntament de Sant Josep, que s'unís pel Palà, permet a formacions pues, poder treure coses que és una mica amb això. Nosaltres, per exemple, fa poc vàrem musicar un poema de Marià Villengómez amb música d'en Josep Uller, que és un compositor català que està molt en aquest moment en primer línia. I ara n'estem treballant un altre poema de Marià Villengómez, que en aquest cas també és amb... Bueno, faré una mica de publicitat, però és amb tocs de sa curta i tot això, perquè es diu Ball Pagès, precisament. I ho ha musicat un compositor basc molt, molt conegut, també. Vull dir que gràcies a aquestes iniciatives podem, d'alguna manera, fer perdurar en el temps aquest patrimoni nostre. I això és interessant. I sí que és cert, lo de sa colla aquesta, però a lo millor en aquell moment, és a dir, aquell dia que hi havia tanta gent dins d'aquell espai d'oci, igual alguns no havien vist mai...
No, per això que m'apareix, que m'apareix una cosa també necessària, sí. I res, jo li faria arribar aquest arxiu a Rosalia, que en Rosalia és molt de fusions, i aquí sí que ja pegues boom.
Palermo, no sé si volies dir alguna cosa.
I també la fa molt bé, en Rosalia.
Seria una gran idea.
Sí, us imagineu? En Rosalia vestida de pagès, amb una emprendada, tu.
Sí, i amb música d'una sa curta o sa llarga de fons, estaria molt bé.
Jo aquestes atletes de l'Aranà les conec personalment, i són una màquina.
Sí.
Són una canya.
Sí. O sigui, és que no tenim paraules per descriure-les. A veure si aviat les podem tenir aquí i a veure si ens fan aquí una acústica a la ràdio.
Seguríssim.
Està demanat. Ara és qüestió de que pugui passar, perquè tenen una agenda que no...
Nosaltres els hi podem fer els coros.
Vinga.
Tenim experiència.
Altres, per favor, jo no tindré aquesta responsabilitat. Mil gràcies, Javi Riera, Vicent Torres Benet, Vicent Marí Palermat. Mil gràcies, un plaer, com sempre. Fins aviat.
Gràcies.
Nosaltres, ara, quan són les 12 i gairebé 42 minuts, farem una aturada molt curtiua d'un minutet i de seguida connectam amb Formentera, amb en Pepo Rubio. Fins ara.
IB3 Ràdio Oss, informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor Keto Per.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia a Eivissa i Formentera, al 93.7 i a Sant Josep, al 102.3 de la FM. Connexió Formentera.
Tots ahir, 43 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i crec que ja podem escoltar el nostre company, en Pepo Rubio, periodista de Ràdio Illa, ara que fa poquets dies que vam parlar, però no volem perdre ses bones costums des dilluns. Pepo Rubio, molt bon dia, què ha passat a Formentera aquests últims dies? Com estàs i on ets?
Molt bon dia des del cor de Sant Francesc, concretament al centre Antoni Tur Gabrielet. O sigui, aquí hi ha el mercat pagès, hi ha gent doncs, comprant tomates, per cert, unes tomates increïbles ara mateix, pebreres, etc. I a l'altra banda hi ha la sala d'exposicions on ara em trobo, i és on na Brenda Nova, que és una artista, una creadora d'origen brasiler, establerta des de fa uns 40 anys al nostre país i uns gairebé 20 a l'illa de Formentera, està presentant la seva darrera exposició, Univers del dibuix i escultura, és així com es diu, i la podeu visitar, com us dèiem, al Gabrielet fins al pròxim diumenge, fins al dia 5. La tenim aquí amb naltros. Molt bon dia, Brenda, gràcies per atendre'ns.
Bon dia a tothom.
A veure, explica'ns un poc. En aquest cas has apostat per 53 il·lustracions i estan agrupades en 6 mòduls diferents. Explica'ns, quan entrem en aquesta lluminosa i espaiosa sala del Gabrielet, què hi veiem?
Sí, yo considero dibujos más que ilustraciones, pero esto es libre de interpretaciones. Este trabajo nace de hace mucho tiempo, es un trabajo de unos 20-30 años que nace desde dónde y cómo conquistar la relación entre el espacio tridimensional, donde bailo con el cuerpo, con el espacio bidimensional, donde proyecto toda la energía del movimiento. Y entonces llegué a hacer trabajos ya antes en Brasil y en Barcelona, de danza con pintura, performance frente al público, y aquí en la isla, con la paz que se genera aquí, según cómo organizas tu vida, pues empecé a un trabajo más intimista, de búsqueda y observación de la luminosidad y estas formas que nacen desde dentro de mí, que el público me ayuda también a entender por qué. O sea, exponiendo, el artista también descubre más las raíces y la esencia de su obra, ¿no?
¿Con qué técnica trabajas? ¿Qué es lápiz, carbón? ¿Cómo va?
Sí, trabajo con lápices grafitis profesionales y claro, todo el trabajo de color se concentra en mi artesanía, como es el trabajo más de cara al público que tengo en la isla, pero el trabajo más de taller concentro más la sobriedad del claro oscuro y también es como llegar a la luz pura.
¿Por eso has prescindido del color? Para intentar llegar a la luz pura, esos grises, negros, blancos y prou, y nada más?
Bueno, nada más no, es que ese es el gran valor tonal. Sí.
Bueno, y cuéntanos un poco, veo que nos marcas incluso los recorridos, ¿no? Estas marcas en el suelo que tienes al lado de cada una de tus obras, explícanos un poco.
Sí, esta es la relación con el espacio, se ha transformado en una instalación, porque esta sala es impresionante, a mí me encanta exponer en el Gabrielet, porque la obra se desdobla, aquí gana otras connotaciones. Entonces, cuando llegué aquí, abrí las dos cajas que tengo con los 60 marcos, 50 y picos, pues empecé a construir la formación que iba a hacer en la pared al suelo. Entonces se generó una relación con el suelo. Y a la hora de hacer la colgada, pues se quedó la demarcación.
També una de les gràcies que té aquesta exposició és que està l'artista aquí mateix i podeu venir, veure l'obra tranquil·lament i si us ve de gust, doncs interpel·lar na Brenda. ¿Qué te comenta la gente? ¿Qué te dice? ¿Te preguntan? ¿Te hacen comentarios? ¿Qué relación tienes? ¿Qué feedback tienes con los visitantes?
Claro, bueno, surgen conversaciones muy interesantes. Hoy han surgido dos conversaciones sobre que pongo un dibujo de observación aquí, que he hecho hace un sketch, que he hecho en el Stani, que es un dibujo de observación que he conseguido captar la esencia de la luz que hay en todos los otros dibujos, y hice una ampliación mural del dibujo del cartel para romper un poco con la cuestión del intimismo y traducir también, traer también esta mi relación con el espacio, que se ha complementado con las demarcaciones en el suelo. Entonces hay gente que, la mayoría de la gente le gusta mucho, hay gente que entra y sale sin entender, pero porque quizá no están abiertos en el momento para entrar en el trabajo.
Doncs ja ho veieu, eh? Podeu venir aquí al Gabrielet, al vell mig de Sant Francesc, que a més hi ha una bugambília que ens fa molta ombra. Mm. Este espacio tiene algo mágico, ¿no?
Sí.
Tu sabes que esto antes era un... Era... ¿Sabes lo que era esto?
Antes era la policia, ¿no?
La Guàrdia Civil.
La Guàrdia Civil, la Guàrdia Civil. Sí, la Guàrdia Civil vigila y impone una orden. Prefiero no hablar de esto, no entro ni en cuestiones políticas ni de religión y hablo de arte. I del llenguatge corporal, de la comunicació no verbal.
Molt bé, a més, bueno, encara no vol anunciar el tot en ferm, però bé, està esperant doncs, a poder confirmar alguna participació i col·laboració per fer més coses aquí parlant de moviment corporal, no? Alguna cosa, alguna jam s'està preparant, però encara no ho tenim lligat, així que bueno, ja veurem, estiguem atents a les xarxes d'Anna Brenda i del Consell de Formentera per veure si se'n munta alguna grossa també aquí al Gabrielet. El diumenge, dius? Bueno, ja ho veurem. Escolta'm, moltes gràcies i molta sort, Brenda Novak.
Moltes gràcies per venir aquí a fer traduir el llenguatge artístic per apropar-se al públic.
Bé, ja podem sortir, si us pareix bé, del Centre Gabrielet, que és on hi ha aquesta exposició que no us podeu perdre.
No.
Està molt bé, la veritat és que perdre's una mica pel cor de Sant Francesc, a més sense cotxes, caminant tranquil·lament, doncs una botigueta aquí, una botigueta allà, sales d'exposicions, doncs la veritat és que dona gust, la veritat. Més enllà d'això...
Ui, crec que hem perdut en Pepo Rubio, però jo crec que ara mateix podrem tornar a connectar amb ell, no sé si és que el Quantum s'ha quedat sense bateria, és possible que el Quantum s'hagi quedat sense bateria. El que farem ara mateix serà cridar-lo per telèfon, jo ara mateix, en aquest moment, mira, ràdio en directe. Felipe Ruiz, tens el telèfon d'en Pepo Rubio, mirarem de cridar-lo per telèfon perquè de vegades la tecnologia ens juga aquestes males passades en directe, però bé, estava fent aquest recorregut meravellós de la madana Brenda Nova, que ens hem quedat tots absolutament hipnotitzats amb el que ens estava explicant. Crec que el Quantum, que és l'aparell que fem servir també per les connexions, s'ha quedat igual d'hipnotitzat amb aquest recorregut artístic. I res, ara mateix podrem tornar a connectar amb en Pepo perquè ens expliqui també tot allò que ha passat a Formentera en els últims dies. Ara quan en Felipe Ruiz m'avisi de què el tenim, podrem tornar a parlar amb ell. I mentrestant ens explicarà també tot allò que ha passat a Formentera en els últims dies, perquè tot i que vam parlar amb ell el passat dijous, crec que han passat moltes més coses en aquests últims dies. Veritat, Pepo, que ja et tornem a tenir per aquí.
Sí, mira, per començar sabem que demà passat dimecres comença el servei de barqueig a l'Estany d'Espeix. Bé, això déu-n'hi-do, porta cua. Ja sabeu que portem anys de procés per regularitzar el fondeig, per regular el fondeig a l'Estany d'Espeix. Ara mateix tenim 207 embarcacions amb una autorització provisional per poder amarrar-se a les boies de baix impacte enmig de l'estany. Després hi ha 78 barques més en el pantalà. Queda pendent l'assignació definitiva d'aquests punts d'amarratges, queda pendent també l'aprovació del reglament de forma definitiva i, entre altres coses, que també queda pendent, és el servei de barqueig. Què és el que es vol evitar? Tu saps que quan vas caminant per l'Estany d'Espeix hi ha molta barca, barqueta, planxa de surf, restos d'Òptimis dels anys 80 que s'utilitzen per accedir a la barca que tens fondejada enmig de l'estany en una d'aquestes boies ecològiques. Home, això és una brutó i, a part és un, bueno, ja sabeu que és una ocupació irregular, en aquest cas el domini públic, que és la platja. Llavors, el que planteja el Consell de Formentera, de fet, així està especificat en el reglament, és que hi hagi un servei de barqueig 24 hores, 365 dies l'any, de tal manera que no faci falta tenir aquestes barquetes auxiliars a la riba. Moltes d'elles, ja us dic, estan en ple procés de descomposició i ningú s'ocupa de retirar-les. El que està fent el Consell és retirar les barques que estan més perjudicades i les que encara, diguem-ne, aguanten, de moment les deixen. Les deixen per què? Per aquest sistema de barqueig començarà aquest dimecres, com dèiem, dia 1 de juliol, però a mitges. Només de 7 del matí a 10 de la nit. Home, només. Són moltes hores, Laura, però pensa també que la gent quan va pescar, doncs bé, què t'he de dir? Vas a fer el calamar a l'hivern al matí i surts a les 4 i mitja o 5 del matí. Llavors, clar, per no deixar, diguem-ne, tirat aquestes persones que utilitzen la seva embarcació més enllà d'aquesta franja horària de 7 a 10, doncs no s'estan fent la retirada completa encara d'aquestes embarcacions auxiliars que estan disperses per la riba de l'Estany d'Espeix. Hi ha dubtes encara entre els usuaris, per tant, el Consell de Formentera ha convocat una reunió demà a les 7 de la tarda al cinema municipal amb la consellera de Medi Ambient i tota la plana major de l'àrea per poder resoldre doncs, dubtes d'aquest servei de barqueig que, de moment, segons ens han dit des del Consell, doncs comença a funcionar, però una mica en període de proves, limitat per falta de personal i, de moment, doncs, sense cobrir tota la franja horària com hauria de ser. D'altra banda, també, el Consell, que té pendent encara, respondre als usuaris de l'estat d'espeix, als quals els hi va demanar documentació, si la documentació està correcta, si s'ha de subsanar, i això serà aquesta mateixa setmana. El coordinador del servei de regulació del servei de fondeig regulat doncs anirà cridant usuari per usuari, veient si està ok la seva documentació o, en canvi, si encara falta subsanar-la o aportar algun document més. Més coses. Un bon sobressalt, Laura, ens hem emportat aquest cap de setmana, quan l'empresa concessionària del servei de bus regular de Formentera, Autocar Espaia, doncs va emetre un comunicat en què plantejava obertament el risc de cessament del servei del transport públic a Formentera per impagaments del Consell. El Consell de Formentera, bueno, li vam preguntar el dissabte, no ens han contestat fins avui, i en aquest cas amb un comunicat en què assenyala que aquests impagaments es produeixen per unes demores, en aquest cas al Ministeri de Transports de Madrid, i que per això no s'està doncs pagant a l'empresa concessionària. Bé, sigui com sigui, esperem que aquestes tensions entre uns i altres acabin prompte, perquè no ens podem quedar sense el transport públic de bus ara en mitja temporada turística i, a més, en ple període de regulació del Formentera Poneco. Clar, si t'estan dient no portis el cotxe perquè tens un bon servei de bus en condicions, entre altres alternatives al transport d'en vehicle privat, doncs bé, clar, ara no podem oferir aquest transport en bus, que a més tot s'ha de dir que cada vegada va millor, i a més també recordem els residents de Formentera, el tenim de moment gratuït. Els que són turistes, les persones amb problemes de mobilitat també poden entrar gratuïtament, i els menors d'edat també, perquè ho sapigueu.
Perfecte.
Més coses. Medi ambient. Ja sabeu que el govern balear ha anunciat que aquesta temporada es desplegarien 6 embarcacions per agents de medi ambient, per posar ordre a la mar, i també per donar suport a, diguem-ne, tasques de vigilància mediambiental en el sentit d'estudis d'animalets, per exemple, parc natural, a les reserves marines, etc. En el cas de les Pitiüses ens toquen 2 barques a repartir entre Formentera i Eivissa. Mira que hi ha milles de mar, però bueno, 2 barques que ens destina el govern balear per aquests agents de medi ambient i també per fer tasques de conservació mediambiental. Llavors, clar, l'anunci inicial del govern balear era que entrés en funcionament aquestes 2 barques ara, en ple estiu, però finalment entre recepcionar la barca, capitania marítima, que allò va, doncs bé, ràpid no seria la paraula. La previsió actual del govern balear és que aquestes 2 barques començaran a funcionar a finals d'estiu. Bé, tot i això ja sabeu que si veieu algun tipus d'actuació irregular al mar, no sé, per posar exemples, motos d'aigua en parc natural, embarcacions que fondegen a molt pocs metres de la costa, recordeu que si aneu a una platja de fondejar 200 metres i en roca són 50 metres de distància, o bueno, una cosa que malauradament ens passa sovint a Formentera, que vas a una caleta a la mar de tranquil i de sobte se't planta un iot al davant amb la música tot carbó i li és igual que sigui reserva, mar natural, parc natural o la mar dels xinxos, que t'has de menjar amb patates la seva música a uns decibels intolerables. Ja sabeu que mentre no hi hagi aquesta barca amb agents de medi ambient navegant per les nostres aigües, sempre podeu cridar al 112, on em consta que, bueno, almenys es dona avís a la Guàrdia Civil i després ja, si hi ha disponibilitat o no, doncs acostumen a anar a aquestes coses.
Molt bé. D'altra... Sí, molt
ràpidament. D'altra banda, ja per anar acabant, el sindicat Estell ha posat el crit d'alerta perquè en la bossa d'ATES, d'Auxiliars Tècnics Educatius, que són aquestes persones que fan suport per intentar garantir una educació inclusiva i ajuden als nens amb necessitats especials, doncs què passa? La meitat dels ATES de tot Balears, que són més de 1.000, han quedat fora per un tema burocràtic. Per exemple, et demanaven el graduat escolar per ser d'ATE. Hi ha moltes persones llicenciades o graduades que no l'han aportat, perquè com que han aportat el seu títol de grau o de llicenciatura, ja donen per descomptat que, evidentment, el graduat escolar se'ls hi descompta, no? Se'ls hi pressuposa. Doncs no és així. Aquestes persones han quedat descartades, igual són graduades en magisteri, però resulta que, com que no han aportat el graduat escolar, doncs han quedat descartades d'aquesta borsa. Això pot ser una mica problemàtic, sobretot en llocs com a Formentera, on ara mateix tenim les 9 places d'ATE cobertes, però si un es posa malalt, ja no hi haurà substitut. Ho hem de seguir, Laura, una abraçada.
Una abraçada per tu, company. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Naltros ja enfilam al final del programa d'avui.
L'agenda.
C
5 segons perquè siguin les 12:58 minuts. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
És el moment de repassar l'agenda cultural del dia i començant precisament a Formentera per assistir a un taller sobre narratives del Gaudi d'Anna Luciana Péquer.
Escriptura i reflexió a través de la música, observació d'imatges i lectura compartida de fragments literaris són les propostes d'aquesta iniciativa que començarà a les 4:30 al punt de lectura de Sant Ferran. Aquesta iniciativa a càrrec del col·lectiu FIGA forma part del programa d'activitats organitzat amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+.
També a Formentera avui podem assistir a la inauguració de l'exposició Eclèctico de l'artista Chano.
La sala d'exposicions Ajuntament Vell acull aquesta mostra d'obres de Juan Pardos Vidal. S'inaugura aquesta tarda a les 8 i es podrà veure fins el dia 11 de juliol en horari de matí i de tarda.
I a les 10 de la nit, també a Formentera, podem participar a una caminada sota la lluna plena a la Pitiusa del Sud.
Disfruta Formentera organitza aquesta passejada que recorrerà el Pla de la Mola. La sortida serà des de la plaça del Pilar i es recomana portar reflectant, llanterna i aigua.
Sobretot aigua, que fa molta calor, ens hem d'hidratar. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
I en aquests últims segons del programa aprofitant per felicitar la cantant, actriu, ballarina, compositora, la gran Nicole Scherzinger, que avui fa 48 anys. Va començar la seva carrera musical a finals dels anys 90 i l'èxit li va arribar com a cantant principal de les Pussycat Dolls, a la que va arribar a l'any 2003 i es va convertir en un dels grups femenins amb més vendes a tot el món. Després de la dissolució del grup, a més, ha seguit la seva carrera en solitari. Avui la felicitam amb aquest tema de les Pussycat Dolls, aquest Buttons. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Fins demà.
IV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La setmana ha començat amb avís en groc al sud de Mallorca, on el termòmetre es pot enfilar fins als 36 graus. Avui...